Bon dia, benvinguts al Rius de Vi, el programa del sector vitivinícola de Ràdio Falset, patrocinat per Rius de Rius, assessoria vitivinícola integral. Un Rius de Vi que arriba carregat de bones notícies per al sector, ja que, segons l'informe de la consultoria Nielsen, els vins de les denominacions d'origen catalanes han augmentat la seva quota de mercat a Espanya i també a Catalunya. Al flash informatiu us en donarem més detalls. El tast d'avui és un tast molt especial. Ens portarà cap a Bellmunt, al celler Mas d'en Gil. Marta Rovira ens presentarà en aquest programa el Clos Fontà 2009, un vi molt especial per unes raons que descobrireu al tast. Al Consell de Rius i Rius repassem el que ha donat de si el mes de gener, carregat de canvis legislatius i terminis dels que avui en farem un petit repàs. I Toni Rensans ens explicarà una història de taverna per tancar el programa d'avui, on descobrirem si el paisatge del Priorat ha estat sempre ple de ceps o és un fet més recent. Comencem! Us ho explicàvem al sumari, les dades de la consultoria Nielsen porten bones notícies en el mercat espanyol i català. Segons les dades de consum relatives al mercat espanyol, durant el període que va del setembre del 2012 al setembre del 2013, el conjunt de les 11 denominacions d'origen vitivinícoles de Catalunya augmenten la seva participació un 0,3% i assoleixen la xifra del 6,4%, la qual cosa les situa en les cinquenes del rànquing. Una pujada que cal destacar pel fet que és el major augment que es produeix en les 10 primeres posicions del mercat espanyol. Una dada, doncs, a tenir en compte. Pel que fa al mercat català, un dels grans objectius del sector, les dades de l'informe assenyalen l'increment de la quota és del 0,7%, cosa que suposa aconseguir una participació del 29,6% i comporta, en aquest cas, ocupar el segon lloc només a 3 punts del primer. Recordem una de les fites del sector que cada vegada és més a prop d'aconseguir-se. I si s'agreguen les dades de l'informe Nielsen per canals, l'alimentació i l'hostaleria en el canal d'alimentació s'assoleix per primera vegada la posició de lideratge amb una participació del 30,5%. Cal tenir en compte que en els darrers 3 anys la participació en aquest canal d'alimentació ha augmentat un 1,7%. En el canal d'hostaleria, les DOs de Catalunya ocupen la segona posició en el rànquing, amb un augment interanual del 0,1%. En aquest canal de comercialització, les denominacions d'origen també han millorat relativament la posició, ja que en la primera posició hi ha hagut una davallada de l'1,9%. Com us dèiem, en resum, unes dades molt positives que, com no podia ser de cap altra manera, han estat molt ben rebudes per l'administració i també per tot el sector. Més qüestions, en aquest cas, relatives al cultiu, ja que aquesta setmana el Departament d'Agricultura ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'ordre per al qual es regula l'aprovació i els ajuts dels plans de reestructuració i o reconversió de la vinya a Catalunya per al període que va del 2014 al 2018. El període de sol·licituds del pla per a la campanya del 2014, la campanya d'enguany, es va iniciar, volíem dir, el passat 23 de gener i finalitza el 21 de febrer. Per tal que es puguin aprovar aquests plans, s'han d'incloure actuacions de reimplantació de vinya, reconversió varietal o millora de les tècniques de gestió de les plantacions de vinya. Les mesures subvencionables són, entre d'altres, l'arrencada, la plantació, la desinfecció del terreny o l'abancalament amb murs de pedra en pendents superiors al 30%. Des del Sindicat Unió de Pagesos destaquen el fet que l'import d'ajuda per les actuacions que facin els propis viticultors, com ara l'arrencada, anivellaments o el despedregat, seran els mateixos imports en el cas que ho faci un tercer, com era una qüestió que s'anava realitzant fins ara. One, two, three, Avui a la secció del TAS del Rius de Vi tenim amb nosaltres a Marta Rovira, de la família propietària de Mas d'en Gil. Bon dia, Marta.
Bon dia, Jordi.
Quin ens has portat i per què?
Mira, avui us he portat el Clos Fontà 2009. El Clos Fontà és el nostre vi de vinyes velles i l'anyada 2009 és una anyada singular a Mas d'en Gil. Doncs és una anyada entre el Clos Fontà, la varietat principal és la carinyena. Va ser una anyada que va fer calor i les vinyes velles que més ens van agradar van ser les de carinyena i, per tant, en el cupatge van ser les vinyes que van predominar doncs, en el cupatge.
No és l'habitual?
No és l'habitual. Mas d'en Gil, la majoria, més del 60% del que hi ha plantat a la finca, doncs és garnatxa. O sigui, és una finca històricament coneguda per la garnatxa. És una zona ventilada del Priorat, la part aquesta sud de Bellmunt, doncs hi entra la garbinada, i per tant la garnatxa és una varietat que ho agraeix, no? Aquesta petita humitat que ve del Mediterrani. Sí.
A més de portar-nos un vi, també ens has portat un calendari.
Sí, com que estem a principis d'any, dic...
Però és un calendari una mica especial, ho explico perquè situen les nostres gens. És un calendari lunar.
Sí, és un, diguem, fa uns anys vam fer com a regal d'aniversari pels nostres amics i clients una simplificació del calendari lunar biodinàmic de la Maria Tun, i la veritat és que com que és fàcil perquè és pràctic, és petitó i te'l pots posar a la butxaca o al monedero, doncs és una manera molt, molt simple de poder llegir i començar-te a acostar a tot el tema de la biodinàmica. Vale. Llavors, sense entendre-hi massa, doncs d'alguna manera pots començar a practicar. Però després, qui vulgui aprofundir, doncs són bones algunes lectures. Sí.
Parla del calendari i trobem la flor, la fruita, la fulla... També influeix a l'hora de tastar la lluna?
Sí, de fet, bueno, és una mica el que intentem compartir amb aquest calendari, no? Pel fet de que a vegades quan es realitzen cates o el consumidor final a vegades obre una ampolla de vi i en 3 segons decideixen si un vi és bo o no. Quan al darrere d'un vi, diguem, hi ha una vinya que a vegades ha treballat durant 70 anys, hi ha hagut tot un any o varis anys, no?, de treball amb agricultura, hi ha tot un any de treball doncs, al celler, i d'alguna manera el que volem sensibilitzar la gent és que el vi d'aquests tipus són vins naturals i són productes artesanals. Llavors són productes de la natura, amb la qual en 3 segons no és un producte industrial, no podem decidir només d'una sola vegada si el vi és bo o no. I el que recomanem és que com a mínim la gent el provi 2 o 3 vegades, perquè és com les persones que tenim dies més bons i més dolents, i realment la lluna doncs, ens afecta amb tots, tant els vins com a les persones. I llavors una manera de transmetre doncs, que tots formem part de la natura i que paciència, molta paciència amb el vi.
Crec que avui tenim un bon dia, o sigui que serà qüestió d'aprofitar-ho. A part del vi, també m'agradaria que abans d'entrar a les 3 fases, el Rius de Vi passem per les 3 fases, ni que sigui ràpidament, ens agrada que qui el fa ens parli del seu producte. Això de ser de la quarta generació que treballa al sector del vi, com es viu?
Pues, és com tot, no? En el nostre cas hi ha un cupatge de generacions, encara estem la tercera i la quarta en actiu. Sí, nosaltres venim d'una família del vi on amb dues parts som del món del vi, tant per part de mare com de pare, i actualment diguem, la tercera generació encara està en peu, activa i dinàmica, i és bo a vegades al combinar la tradició amb les idees de la joventut. L'únic que potser avui en dia estem fent més els vins que feia el meu avi que els vins de la generació del meu pare, en aquest sentit, no? Estem tornant una mica endarrere, estem intentant no manipular tant els vins, sinó fer més els vins a la vinya, respectar molt la vinya, més que mirar-nos els ceps, mirar-nos la terra i mirar de cuidar que aquesta terra estigui viva i que tingui aliment el necessari i que tingui l'estructura doncs, adient, no? I que ens preocupa molt la terra, potser més que la planta. I després, a nivell del celler, va arribar un moment que els vins eren tan clars i tan clarificats i tan cristal·lins que no, que els vins han de ser més naturals i que a vegades el fet de que siguin, no siguin tan clars potser no és tan important. L'important és que siguin productes autèntics i que transmetin els sabors d'una zona, no?, d'un lloc.
Uh-huh. Si et sembla, doncs, anem a tastar-lo. Primer comencem... Primer el posem dins de la copa.
Sí. Potser si comencem pel color, no? Mas d'Àngel, una de les característiques que té com a finca és que tenim una mica més de ferro, diguem, de, a la terra, potser que en altres zones d'aquí, i el que fa és que el color dels nostres vins evoluciona més lentament. Ens n'hem adonat de que a vegades quan anem amb tastos d'aquests comparatius de finques i de pobles, els nostres vins aparentment semblen més joves que potser en altres punts. I entenem, bueno, jo parlant amb persones, diguem, enteses, no?, ens han dit doncs, que podria ser un dels, dels factors. Sí.
El ferro.
El ferro, sí. Llavors, a nivell de color, al ser un vinyes velles, doncs sí. No és que busquem vins que siguin negres, és a dir, no busquem vins que tinguin molt de color, però naturalment aquí al Priorat les vinyes velles tenen color, sí. Una cosa que no hem fet abans de començar el test és l'orar les copes. Això és una cosa que nosaltres tenim molta mania a la família i és una cosa que fem automàticament. Que això és una cosa que pels oients és interessant, que a vegades un vi pot canviar el seu perfil si la copa no està neta. A vegades aixuguem les copes amb un drap que tenim a la cuina i a la cuina estem cuinant un caldo o alguna altra cosa i llavors transmetem aquests olors dins la copa. Per tant, abans de començar un tast, el més important és olorar les copes i que no tinguin olor.
Ja ho afegirem al tast.
Sí. De cara al nas, aquests vins de vinyes velles és com si tinguessin com a mínim tres pisos. És a dir, són vins que en nas ens pugen i no és només una part de fruita, sinó que si els olorem de forma continuada, tenen una intensitat que ens van pujant molt sutilment fins... És com si ens volguessin sortir quasi, no?, pel cervell, d'alguna manera. Llavors són vins que els has d'olorar durant una estona i durant hores i poden anar canviant, no? Nosaltres normalment el tenim majoria garnatxa, els anys convencionals potser hi ha més notes de taronja i de pell de taronja. En aquest any no hi ha tantes notes de taronja. Sinó que des del nostre punt de vista és un any que és una fruita més blanca i notes més metàl·liques, no?
Però molt agradables.
Sí, i la gràcia és que quan oloris un vi ja et fa així saliva, no? És a dir, que quan oloris un vi t'obre la gana ja és un bon senyal. A nivell de boca, l'entrada de boca, diguem, si ens fixem en el pas del vi per la llengua i pel paladar, és un vi que és molt suau. És com si ens entrés un mocador de seda a la boca i ens anés acariciant la llengua. Els tanins de la nostra finca són bastant rodons. Això segurament té a veure amb el tipus de llicorella que tenim. Tenim una llicorella que és més dura i fa que potser els vins tenen alguna cosa menys de color, hi ha alguna menys d'estructura, però al mateix temps els fa alguna més sedosos. Llavors és un tanní rodó, molt amable, i que ens acompanya al voltant del paladar i se n'en va. És un vi que és persistent, però al mateix temps se n'en va i ens deixa un punt de frescor. És a dir, ens invita a dir, torna'm a provar. A vegades quan proves un vi que és més estructurat o complex, en proves una mica i després dius, uf, haig de parar, no? I aquest, sí, en canvi, t'invita, no?
Per ser un Priorat, Té un pas en boca, això, no.
Hi ha gent a l'estranger que ens diuen, ah, vosaltres sou la part femenina del Priorat, perquè saben que som quatre germanes. Però la veritat és que les quatre germanes, sí, n'hi ha dues que estem més per aquí, dues que estan més per allà. Però d'alguna manera això ho marca la terra, no?
Passa, no és perquè el programa han passat molts priorats I la veritat eren, el pas era més pastós, per dir-ho d'alguna manera. Al final, allò de vins que es poden mastegar no és el cas del Clos Fontà.
No, diguem, potser en aquest punt també hi ha, un, diguem, hi ha una petita evolució. Nosaltres ara ja fa 15 anys que estem aquí al Priorat. Vam arribar al 98, va ser quan vam entrar a la finca, no? Diguem que durant aquests, diguem, 15 anys, ara ja anem pel 16, ens hem anat coneixent i ara podem dir que ens comencem a conèixer. Nosaltres el perfil de vi que entenem que surt d'aquesta finca, doncs, com us deia, normalment és majoria de garnatxa, potser són vins no tan pesats en boca, i el que ens agrada és que els vins, quan fan el pas de boca, que al final, més que anar cap avall, que vagin cap amunt, com un avió que despega. És a dir, que quan te l'acabes d'empassar, sembla que t'estiri cap amunt. Llavors, són vins que poder són, tenen un punt més de... són més eteris en el pas de boca, no? I en aquest sentit, doncs, és el que hi ha. No és que vulguem fer d'una manera o d'una altra, sinó és el que hem anat coneixent que hi ha aquí i pensem que és una de les característiques de la finca i és el que volem ensenyar.
Uh-huh. Maridatge?
Sí. El Clos Fontà, si em preguntes a mi, Jordi, penso que és més un vi de conversa, més que un vi d'un àpat, no? Aquests vins del Priorat de Vinyes Velles és com si fos un llibre de varis capítols en el qual l'interessant és anar-los llegint i tenir el temps i les ganes de poder-li fer preguntes. Llavors, és un vi que ara de cara a l'hivern, amb una tarda que es troben dos, tres o quatre amics i estan tenint una conversa, doncs poden obrir una ampolla de Clos Fontà i és com ser una persona més a la taula, o al sofà, o on t'estiguin, no? Uh-huh. I és un vi que s'ha d'anar provant amb estona i et va explicant coses, i és com que vol ser un mes de la conversa. Per això a vegades dic que són vins més de conversa que de menjar. Hi ha gent, i segurament, diguem, segur que hi ha... Bueno, per tot el món anem trobant gent que sí, que els agrada, sobretot amb tipus de carns de caça. Però si a mi em preguntes, a mi m'agrada el Clos Fontà per parlar amb ell. Per un dilluns al vespre, quan estàs descansat del cap de setmana, davant del foc a terra, i per anar meditant. Mm-hmm. O per riure, o per xerrar.
Alguna cosa més d'especial d'aquest Clos Fontà? Hem parlat de... la lluna, hem parlat del ferro. Alguna característica que el fa diferent?
Sí, segurament la carinyena, com a varietat, és una varietat que és més cap endarrere, no?, del paladar. Llavors, normalment, les garnatxes són més endavant, les carinyenes són més en el centre i cap endarrere. Llavors, estem encuriosits a veure com serà l'evolució d'aquest vi amb ampolla, no?, i en principi potser pensem que serà una anyada, doncs, que podrà tenir una bona vida, no?
Mm-hmm. Els pot trobar ja a la venda, aquest vi?
De fet, us l'hem portat una mica com a bateig, no? El Clos Fontà 2009, doncs, sortirà ara en breu al mercat. Diguem, nosaltres, a Mas d'en Gil, fem habitualment un pas dels vins en barrica, depèn del vi, doncs, al voltant d'un any o una miqueta més d'un any. En el cas del Clos Fontà hi ha un voltant d'un 30 o 40% de barrica nova, depenent de l'any, i després nosaltres els fem dormir a l'ampolla. A Mas d'en Gil tenim el celler d'ampolles, i en el cas del Clos Fontà té al voltant d'un mínim de 3 anys de criança amb ampolla. Per tant, ara el despertem i us el presentem, i una mica amb novetat, no?, doncs a la seva terra, que és el Priorat, i a la capital Falset, perquè el pugueu conèixer.
O sigui, aquest Clos Fontà collita 2009, s'ha estat descansant en ampolla
a casa
3 anys.
Sí. Sí, i avui doncs us el despertem. Uh-huh. I esperem que estigui molt content de despertar-se, no, no. I que doni moltes alegries amb el qui se'l pugui prendre, no? Uh-huh. Perquè al final no hi ha tantes ampolles. Són vins de produccions molt petitones.
De quan estem parlant?
Pues depèn de l'anyada, doncs qui li faci gràcia sempre ho trobarà enmarcat a l'etiqueta frontal, en el nostre cas. Totes les ampolles estan numerades i a la frontal cada anyada trobaran doncs, les botelles doncs, que se n'han fet. Depèn de l'anyada. Per exemple, aquesta anyada d'enguany, no, la 2013, doncs, alguns vins doncs, hi ha hagut més, d'altres n'hi ha hagut menys, doncs clar, això depèn, cada any és diferent.
Depèn del que dongui el tros.
Depèn del que dongui el tros, la varietat, no? Doncs clar, és la natura. Fa el que vol. Nosaltres intentem seguir-la.
A nosaltres se'ns acaba el temps, però no vull que marxi sense que haguem fet el darrer tast, a veure si en aquest breu espai que l'hem tingut obert s'obri i ens explica alguna història més.
Jo ara personalment li trobo una miqueta més de fruita, està començant a despertar-se, perquè de fet l'hem obert just ara, no?, quan començàvem a parlar.
10 minuts aproximadament.
Sí, i potser és un vi que agraeix una mitja hora aproximadament, potser d'obrir-lo una mica abans, no? Però ara, per exemple, amb Nas ja anem pel segon pis, no? Quan l'hem obert era com que sutilment es despertava, ara anem pel segon pis i segurament quan s'acabi l'entrevista ja arribarem al tercer, o a l'àtic, no?
Doncs desplega. Tu parles de pujar, jo diria més de desplegar, perquè...
El que puja dirà... i es va desplegant.
Perquè sí. Ara diu moltes més coses.
Sí, i de fet són vins que hi ha una part d'aprendre-se'l que és veure-te'l amb el nas, no? Són vins, els vins de Vinyes Velles aquí, que tu pots passar molt bé, vinga a olorar, i fins i tot quan se t'ha acabat el vi, continuar olorant la copa, no? I això és molt bonic perquè, diguem, és algo especial aquí al Priorat. A vegades no m'agrada parlar tant d'alguna fruita en concret perquè al final tots venim de la nostra terra i a cada terra hi ha uns fruits que ens determinen el nostre paladar, no? Llavors segurament una persona que hagi nascut aquí al Priorat doncs, està acostumada amb uns fruits i una persona que hagi nascut més a prop del mar està acostumada amb uns altres. És per això que a vegades parlem més de sensacions tàctils que d'aromes en concret, no? I sobretot quan vas a l'estranger, clar, un japonès, si li dius que li trobes determinades... Ells tenen molts cítrics, des de yuzu fins a... No? Llavors ells perfilen molt més quan comencem a parlar de cítrics. En canvi aquí... No els coneixem, no?
L'última qüestió ja, perquè estem escoltant el nostre temps. Mas d'Engil, entenc que exporta.
Sí, la veritat, sí, exportem. Sí. Nosaltres, de fet, quasi bé ho exportem la gran majoria de la nostra producció. Des d'un principi, des del 2000, que va ser l'any que vam treure els productes al mercat, doncs vam començar a exportar en 10 països i actualment estem al voltant dels 35. Sí.
Doncs Marta, t'agraeixo molt que ens haguis dedicat a aquest temps, que ens haguis presentat aquest Clos Fontà del 2009 en el seu despertar, que els haguis volgut despertar aquí al Riudoms de Vi. T'ho agraïm moltíssim i fins la propera.
Doncs moltes gràcies i bon hivern i potser ens veiem a la primavera.
Al Consell de Rius i Rius d'avui volem fer un petit repàs del que ha estat el mes de gener des del punt de vista de la legislació, ja que ha estat i és molt important. L'1 de gener va entrar en funcionament la nova tramitació telemàtica del règim d'impostos especials. A dia d'avui ja s'aplica la nova gestió dels impostos especials amb els corresponents impresos telemàtics i la dinàmica d'aplicació entre el venedor i el client. Just abans de tancar l'any 2013 es va publicar, amb pocs dies de diferència, l'ordre que gestiona els ajuts europeus del programa LEADER i també la convocatòria del Departament d'Agricultura d'Ajuts per a les indústries vitivinícoles per al període 2014-2018. Recordem, Joan Queralt, de l'oficina del Departament d'Agricultura, ens explicava fa un parell de programes la relació entre aquests dos ajuts.
Va sortir una ordre per inversions a la millora i producció i comercialització de productes vitivinícoles, que bàsicament és el mateix que el LEADER, però el LEADER parla d'indústria agroalimentària, que serien totes les indústries que inclouen també la del món del vi. Bàsicament subvencionen el mateix, perquè els ajuts són també per a elaboració de productes vitivinícoles, per control de la qualitat, despeses vinculades a l'estructura operativa de l'empresa i l'organització, i després també totes les inversions que siguin per a la comercialització, ja sigui punts de venda, equipaments necessaris per a l'exposició i venda, desenvolupament de xarxes de comercialització i maquinari i programari per les webs i també electrònic per la venda. Després hi ha una altra línia de subvenció que és per nous productes o desenvolupament de nous productes i procediments i tecnologies. Uh-huh. El que sí sabem que aquesta línia s'ha de fer per tramitació electrònica, o sigui, si no tens, no has de vindre a l'oficina, has d'anar a internet i si no tens signatura digital no la pots demanar. El que ens han dit que hem de fer és que en principi recomanar que la gent demani les dues línies, perquè sembla ser que el líder, tot el que no estigui aprovat abans del juliol d'aquest any, ja no hi entraria, perquè és un tema de la nova normativa que hi ha, que a partir de tot el que no estigui concedit al juliol del 2014, tindria que anar a la nova normativa. I el que fem és això, fins que no sapiguem més lletra petita i més detalls, és recomanar que qui vulgui començar pues que demani les dues línies i després ja miraríem a qui no la tenim.
I atenció, perquè en el cas dels ajuts per a les indústries vitivinícoles, la sol·licitud s'ha de fer per via telemàtica i només queden 5 dies hàbils per sol·licitar-la, ja que el període es tanca el proper divendres, dia 31 de gener. I el passat dia 23 de gener es va publicar l'ordre dels ajuts per a la reestructuració i la reconversió de la vinya de Catalunya per al període 2014-2018, com us hem anunciat al flash informatiu. Atenció, perquè el període de sol·licitud d'aquests plans finalitza el 21 de febrer. Repetim, aquells que es vulguin acollir als plans de reestructuració i reconversió de la vinya, que inclou com a mesures subvencionables l'arrencada, plantació, emparrat, desinfecció del terreny, despedregat, anivellació del terreny de bancalament i l'abancalament amb murs de pedra amb pendents superiors al 30%, i també la protecció de la planta jove contra el conill i la transformació de bas a emparrat i reemplantat, tenen temps per presentar la sol·licitud, com us dèiem, fins al dia 21 de febrer. Recordeu que per consultes i més informació us podeu adreçar als canals habituals d'atenció de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral, al correu electrònic riusirius@riusirius.com, riusirius@riusirius.com o al telèfon 902 89 80 98, 902 89 80 98. Històries de taverna.
Sovint ens repetim, perquè ho diu el tòpic, que els cartoixans van ser els grans impulsors de la vinya al priorat. I en dir-ho, ens imaginem el priorat a l'edat mitja tot plantat de ceps. Però no és així. Perquè no és fins al segle XVIII que el priorat comença a especialitzar-se en la vinya. I no és pel vi, precisament, que això passa, sinó que és a conseqüència de la demanda internacional d'aiguardent. L'aiguardent representa una bona mercaderia d'intercanvi i, a l'inrevés del que passa amb els vins, oferia estabilitat, no es feia malbé i s'usava com a beguda a les llargues travessies marítimes. S'afegia aiguardent als vins per augmentar-ne la graduació i, alhora, per mantindre més temps el producte en bon estat. No és estrany, per tant, que a Porrera un pagès, a final del segle XVIII, aconsellés posar a la bota cada 8 càrregues de vi, 4 cortes d'aiguardent refinat, o dit d'una altra manera, de 4 parts de vi en quedava una d'aiguardent, i per tant s'estalviaven costos en el transport i la destil·lació es feia a la mateixa localitat. Així doncs, a començaments del segle XVIII, eren molts els pobles que demanaven permís al priorat per instal·lar fàbriques d'aiguardent, anomenades olles o també fascines. Els primers establiments coneguts al priorat, dels quals hi ha notícia, són els de Poboleda, el 1710, la Morera de Montsant, el 1743, i la Vilella Alta, el 1773. I és llavors, és així, entre el 1731 i el 1815, que el paisatge del priorat canvià radicalment i els boscos es van anar convertint en camps de vinyes. Per exemple, al 1752 la vinya ocupava a Torroja els 47% del conreu, mentre que el 1818 ocupava, atenció, al 95% del conreu. Un altre exemple d'aquesta transformació el trobem a Gratallops, on la renda agrària de principi del segle XIX mostra que el vi representa, atenció, gairebé el 70% del total de la renda. És al llarg del segle XVIII que es transforma el paisatge i s'acumulen grans capitals i la comarca nada en l'abundor, tal com afirma un informe comercial del 1796 que diu: «Las gentes del priorat están acostumbradas a vender sus vinos a 12, 13, 14, 15, 16 y 17 libras. Con esto están llenas de dinero y carecen de necesidades». És llavors que la cartoixa d'Escaladei arriba en aquests anys a tindre les rentes més altes de tots els monestirs, atenció, de la diòcesi de Tarragona.
Gràcies, Toni, per aquesta història de taverna. Moment de tancar el Rius de Vida avui. Tornarem, si Déu vol, d'aquí 15 dies amb més informació del sector vitivinícola, que us ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila, amb el patrocini de Rius i Rius, assessoria vitivinícola integral. Recordeu que podeu escoltar aquest programa, podeu tornar a escoltar aquest programa demà a partir de les 9 del vespre i dilluns a partir de les 8. També ens trobareu a internet, a la nostra pàgina web, a radiofalset.fm. Com sempre, gràcies per la seva atenció.